Heu de saber que prop de 12.000 persones varen passar per la 5a edició del FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
La tercera i darrera hora del programa d'avui, ja veurem que reim per qualque cosa, perquè ja hi ha ambient en aquest estudi, ho he dit a la ràdio. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, sí, i també tenim la companyia de Miquel Ferrer, director del FLEM Festival, i de Nakati Moya, cronista d'aquesta edició de guany. Se ha llenado Magaluf de guiris, Susana Griso ha dicho que otro se ha matado. Ya se ha llenado Magaluf de guiris, el punto nota se ha saltado por un balcón. Y quiero saber cuánto alcohol tengo.
Un any més, el FLEM arriba puntual a la seva cita en la literatura. La Premi Príncep d'Astúries Siri Husbet, Megan Maxwell, Pedro Mairal, Helen Fielding, Antonio Vicenç, Javier Cercas i molts altres han estat els protagonistes de 4 dies de conferències, trobades, secret rooms, sessions de grafologia i molt de llibres. Una cita, el balanç del qual volen comentar en profunditat amb el director del festival, en Miquel Ferrer, i en la cronista oficial de l'edició d'enguany, la gran Cati Moya.
En profunditat.
I ja ho dèiem, que les tenim aquí a l'estudi Vitor Ràdio. Cati Moya, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí, gràcies.
I Miquel Ferrer, com anem?
Bé, molt bé.
Tu que fas bona cara, pot, sí. Un pot de son.
Sí, un poquet de son, duim hores de son acumulades, però estem molt contents.
I sabeu també un poc ressentida. Sí. Explicarem per què. Perquè aquí venim a contar tot allò que no s'ha contat. Si se pot, esclar. De què FLEM? Fins on poden contar, Cati Moya?
Jo tenc en Miquel de vora. Per tant, intentaré restringir la informació que tenc, que és molta. Ell me té era i jo el té era ell, també, perquè al cap i la fi, per això sí. Servim tots dos junts.
Així m'agrada. Ressac encara d'aquest festival, que 4 dies de literatura, que hi ha hagut més gent encara que l'any passat?
Sí, un poc més, hi ha hagut 2.000 persones més.
2.000 persones són moltes, eh?
Sí, un poc més, saps?
És tot el meu poble, quasi.
No, sí, sobretot el que hem aconseguit és que no només el cap de cartells estiguessin plans que, per exemple, per en Javier Cercas, que era diumenge que va tancar el festival, no hi quedava ni una cadira buida, sinó que també totes les converses, les visites guiades, totes les activitats, els secret rooms també han tingut una gentada, i per tant sí, estan molt contents perquè això hem aconseguit omplir totes les converses, que al final durant els 4 dies hi ha moltíssimes activitats.
I mira que és mal de fer per cap per allà, oh? Però, així tot, ha vengut tota aquesta gentada.
Mm. També... Clar, això és bona senyal, és la senyal de que realment és aquesta gentada, no? Si és difícil aparcar.
No, ho dic perquè és vera que també no és fàcil aquella zona perquè està prat de la mà, hi ha molta gent, però hem descobert que hi ha un pàrquing. Jo, gràcies a en Rafael Gallego i a en Mònica Borràs, vaig descobrir que hi ha un aparcament davall d'aquest hotel.
Sí, just davall on éreu vosaltres.
No ho sabíem.
Molta gent l'ha fet servir aquest dia.
Cada any anem descobrint coses noves d'aquest espai.
D'això se tracta.
I a més, enguany que hem estat en aquell lloc preciós, que vàrem fer el programa des d'allà, allà on fan el podcast, que va anar molt bé. La veritat que vàrem poder conèixer molt d'autors que vàrem passar, com ara en Bob Pop, Xisco Nadal, que resulta que ahir mos aixecam...
Vols a Batla.
I mos diu que vols a Batla.
De Barcelona.
Sí, sí.
No de Magaluf.
Jo m'ho vaig aixecar i li vaig enviar en Miquel tot d'una i vaig dir, què t'ho
pagues? Ja ho hagués pogut dir diumenge.
Si dilluns de matí el mòbil de Miquel devia estar ple de gent que li deia, de veres, de veres, l'endemà de saber això, sí.
Però tu com a cronista te va dir res amb Bob Pop.
La veritat és que no hi estic decebuda. No, perquè vaig passar temps amb ell, li vaig fer moltes preguntes i veure que dilluns de matí Àngels Barceló li havia tret i jo no... Pues és un copet, és una espineta que m'han dut aquest festival. Ja, me va contar altres coses, però.
Jo crec que ell ho va reservar per la seva amiga Àngels, clar. Com us va explicar a l'entrevista que li farem a Tentol, que ell en Àngels té molta confiança i supos que...
Quatre dies no varen bastar.
Clar, les exclusives te guardes per les teves besties, exacte. Però qui sap si a partir d'aquesta trobada tu ja ho ets una millor amiga de
Bopo. Per això jo som aquí, perquè les exclusives són pels besties, Xisco Nadal.
I dona'm a començar. No, perquè el que m'ha agradat de les teves cròniques és que no era un passava per allà, sinó que tu... has berenat, has dinat, has sopat amb molta de gent i has estat vetllant i sobretot vigilant què passava en aquest flem. No calia anar-hi, tot i que això amb detriment dels interessos d'en Miquel Ferrer, però no calia anar-hi per saber com ha estat aquest festival, perquè ja eres tu.
Clar, és que jo ara he d'anar alerta perquè la meva intenció és l'any que ve repetir. Per tant, si dic que he quedat molt content i que ha anat tot molt bé, pot ser que algú me voldrà fer la competència. He de trobar un terme mig de dir, ha anat bé, normal, tal vegada l'any que ve si repetís te podria dir exactament
però, però també és una feinada.
És una feinada, no sé si... Si ho he de tornar a fer, ho tornaré a fer l'any que ve, perquè jo sé que a Miquel li agrada això de canviar cada any, però jo, com a cronista oficial, ja m'apostul per l'any 2026.
Molt bé, ja m'emplenar minutet i mig sí. de ràdio, anem en el torró. Jo vull saber, per exemple, de què berenava...
Nasiri Husbet.
Nasiri Husbet.
Pan mantequilla. El Manco, dissabte de matí, ho va fer així. A més, jo va ser una cosa que m'ha venit molt de nou. Era una dona d'una presència... És que ho comentàvem un parell de vegades i amb en Miquel Àngel Canyelles, el fotògraf oficial.
Molt alta.
Ho va molt alta. Sí. Ho va dir una persona d'aquesta terra, de la qual no puc dir nom, només les inicials M.M. Ho deixaré aquí.
Poden
el meu missatge també ha fet de qui és que va dir poden, molt alta quan la va
poden
veure.
Poden dir que és una persona que
del món de la cultura
fa feliç a molts escriptors?
Molts. De fet, deu ser la persona que més feliç fa d'escriptor. Deixa-m'ho aquí, és igual. No podies evitar mirar a Nasiri Husbet, efectivament, perquè una dona molt elegant, amb una llum pròpia de Miquel Àngel Canyelles, ho deia, és que les fotografies que feien tenint qualcuna de Miquel i Joan Bella, que s'il·luminen a Nasiri, sí, i tu i jo, Miquel, no som allà dues ombres, dues bobotes que hi són. I també fa això,
Nasiri
Husbet
han descobert que no fa efecte animadora.
No fa efecte animadora. Què vols dir amb això? Que la gent se tornava boja quan la veia.
Sempre hi ha a un grup de gent, el típic guapo mitges, sí. que destaca perquè tota la resta és pirreuma. Per tant, esteu voltant, te fa guapo, te fa efecte animadora, perquè d'aquest grupet tu ets el més mono.
No, no.
I sempre acabes lligant una mica més que els altres.
No, o sigui, ella era una entitat per ella mateixa i era, no sé, com et sol, i la resta feien voltes al voltant d'ella.
L'entitat Siri m'agrada com a concepte.
L'entitat Siri. Què passa? Que els dematins, damunt les 9 des de matí, crec que més o manco divendres i sàpte, mai fins a aquesta hora, compareixien al bufet i com una persona més, tot i ser ella Premi Princesa d'Astúries i tot i ser una de les grans escriptores contemporànies, se posava a berenar. Ho feia amb una tablet, mirant, jo crec que els diaris, perquè a més, dissabte que vaig xerrar amb ella, m'ha estat contant un article que havia llegit a The Guardian. Un no... O sigui, tota la informació que havia...
A ella li agrada molt a Chicago Tribune.
Si tu ho dius, jo te crec.
Sí.
No puc fer res més.
No, no, segons m'han contat.
Segons t'han dit les teves fonts.
I va venir tota sola, perdoneu.
Sí, una indiscreció. Sí, realment va venir tota sola i va voler quedar-se tots els dies del festival.
Tots els dies, eh?
Que com ve d'en Cati va viure tot el festival i l'únic que va sortir de Magaluf va ser dissabte hora baixa perquè volia anar a veure la Seu, que justament estava tancada però la volia veure per de fora perquè havia passat amb el cotxe, l'havia fascinat i la volia veure, i va anar a visitar la Fundació Miró Mallorca perquè també volia veure
el llegat de Miró.
I de fet, quan a Miquel li va dir que la Seu estava tancada, va dir... És igual, un edifici d'aquestes característiques, només d'estar-hi prop ja sentiré l'energia i m'ho estarà. No?
Però una cosa, ningú va telefonar en el bisbat.
Se van tenir converses, ho deixarem aquí.
Tenim Nasiri, please, open doors.
Ella va insistir que no li feia falta, que només d'acostar-s'hi, ella ho havia dit en fora, i li bastava acostar-s'hi la Seu. Sí, i a més així tenim excusa perquè torni una altra vegada.
Mai criticaré a Nasiri Husbet, però molt princesa d'Astúries. Jo he dit príncep, però ja era princesa d'Astúries, però és una cosa que se diu mirar els horaris. Vas entrar en el web.
Ses agendes...
Ho van mirar, però va ser tan generosa que preferia fer ses entrevistes que tenies de matí i estar bé per si no havia dormit bé i després anar d'esbarjo que no al revés.
En Miquel Ferrer sap que no pot contar res de ningú que no sigui bo. Per si de cas s'ha de repetir, que no diguin, es dirà tot es flem, critica.
Critiques,
però per
això som jo aquí.
Quantes entrevistes va fer, Nasiri? Perquè
no,
jo
n'he llegit...
Clar,
no
oficials moltíssimes, però és que a més... Sí, estic d'acord, però extraoficials... O sigui, era una persona...
No, que no se pot criticar, va fer moltíssimes, va fer moltes hores, va allargar la roda de premsa, va fer entrevistes amb tothom, va fer entrevistes per xarxes socials...
I s'aturava xerrant qualsevol, vull dir, en el còctel de dissabte vespre, de sobte va entrar, se va seure a la taula, estava anem a la seva intèrpret, en sa que havien passat el cap vespre juntes i havien establert una amistat, en Rita Bullwinkle, que crec que no se coneixien, o sigui... Era, jo, en el principi, quan van dir, ai, anirem a xerrar amb ella, la mítica Rita, serà... Vull dir, és Nasiri Husbet. I ella, tot d'una, se seien tu, xerrava, conversava,
I
no sé.
I era la primera vegada a Mallorca, si no havia vist la Seu.
Sí,
que la seva filla havia vengut diverses vegades i li havia recomanat venir a Mallorca i per això
I
va decidir...
Com aconseguiu aquesta dona a Mallorca?
Amb molta sort, supos que amb sort, com ella va dir que va acceptar venir per curiositat. No?
Perquè ella era als Estats Units, no és que fos de gira per Europa, que
no,
això
ella
a vegades
va
passa.
De, a més, va venir de Nova York directe i se'n va tornar uns 4 dies, vull dir que va estar aquí per 4 dies i just aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, tornava a Mònaco perquè li havien donat un premi, vull dir que no és que estàs per Europa com a Mallorca, millor en Pedro Mairal o en Dolores Reyes, que sí que vàrem aprofitar que estaven a Europa
de gira.
Sí,
en Pedro Mairal, com el va dir, que venia de Galícia. Exacte.
Sí, la varen convidar a través de la seva gent i va contestar la seva assistent que estava amb moltes ganes i molta il·lusió de venir. Ella veu, va dir a la roda de premsa que era per curiositat, perquè en aquest moment, com ara, que fa un any que va quedar viuda d'en Pol Auster i estava en un moment difícil de la seva vida, volia reptes i coses diferents que la posessin a llocs on no havia estat mai. Mm-hmm. Per tant,
això més... I va ser molt generosa. Sí. De ser més generoses...
Realment és que tots són generosos, perquè és que gairebé, tot i que en Xisco digui que no critica ningú, però és que no sé si és Magaluf, si és Esflem o què passa allà, però tothom...
Miquel Ferrer, per favor. Paparroni hi ha per tot. Que no vulgueu contar és una altra cosa, que jo respecte, però han passat coses, ja està. Sou a Tenton i som en conversa amb Miquel Ferrer, director del Flem i en Cati Mollà, la cronista de l'edició d'enguany, per fer una mica de balanç de com ha estat aquesta cinquena edició. Tu, Cati Mollà, has pogut berenar cada dia de bufet, que això era un tema que a mi m'interessa molt per si queda lliure sa vacant.
Mira, ja t'he dit jo que sa vacant no quedarà lliure, perquè jo faré tot allò que estigui a la meva mà perquè així sigui.
A mi, te dic una cosa, també sa plaça m'interessa ser-ho, està escrivint i tal. A mi el que m'interessa és el bufet, perquè jo som molt de bufet.
Mira, i doncs, si jo repetir l'any que ve, segurament diumenge de matí no hi podré anar, perquè estiré tan esgotada i hauré de fer tantes coses que no hi vaig anar, diumenge de matí me'l vaig perdre, però dissabte de matí vaig coincidir amb la Siri Husbet.
Per això no mereixeràs càrrec. Una dona.
Que se perd un bufet.
Sabent,
me va saber molt de greu.
Sabent com està el món.
Però era o sa crònica o el bufet.
Que tu te perdis un bufet...
No, sa crònica anava per davant. En el bufet hi havia tot allò que te puguis imaginar. Ous, salsitxes, tot tipus d'embotits, fruites... I vaig coincidir dissabte de matí amb Nasiri Husbet, na Blanca a la casa, i amb en Miquel López Iturriaga, que quan el vaig trobar tenies plat, mig ple, mig buit, de fruita.
Perquè, clar,
tenia pruna i meló, fruita, no, però jo li vaig dir, no me puc creure que venguis a un bufet d'un hotel, i m'ha dit, no, m'has pillado haciendo el bien. I m'ha dit, estic començant. Quan acaben la fruita, comencen la fruita. I en els bufets dels hotels, i m'ha dit, després ja pegaré tota la
aquest
resta.
Aquest senyor és el comidista del país.
El comidista del país.
No. Jo no fa cert... massa vaig coincidir amb ell a un restaurant de moda de Barcelona, molt de moda.
Sí?
I justament varen dinar. I també m'ha fitxat vermant que menjava.
Que menjava, clar. Jo m'hi vaig acostar, o sigui, el vaig veure en el bufet i vaig anar i li vaig dir, de què verena el comidista? Jo sí, aquesta dada sí. L'he de poder posar qualque crònica.
I té bon gust.
Jo no sé si agafar una pruna a un bufet d'un hotel. És bon gust, Margalida, jo ho poso en dubte. Bueno, jo no vaig agafar cap pruna, ja t'ho dic.
Tu i el comidista sou amics, perquè de fet li vas prendre
bon
el llibre.
Bona hora que ho diguis així.
I vos coneixeu. Hauries estat capaç d'escriure res dolent d'un amic teu?
Deixa'm escriure sobre tu, és mentida. No, i tant que hagués pogut escriure, a mi ja m'has perdut, ja no som amics.
A mi ja m'has fet altres coses, per tant, has demostrat la teva integritat.
No molestem a balears amb això. O sigui, i tant que hagués pogut escriure coses dolentes, però certament, i això ho dic en setmanes com, de Miquel López Iturriaga i de la seva parella, jo crec que no hi ha ningú en el món que pugui dir res dolent. O sigui, són, igual que de Nasiri Husbet, són éssers de llum. O sigui, eren dues persones amabilíssimes, supergenerosos, superintegrades en el festival. Me vaig trobar en Miquel López Iturriaga comprant els calcetins d'Esflem, perquè ja els va comprar l'altre pic que va venir, i els ha duit tant que necessitava renovar-los, perquè és que són xulíssims. Havien estat mirant on podien anar a dinar dissabte a migdia, perquè no volien quedar Magaluf, perquè ja hi estaven divendres i diumenge, volien sortir una mica, o sigui... generositat multiplicada per 1.000 milions.
Els van recomanar a qualque restaurant o no?
No, perquè ja l'havien triat i és que ells havien triat, jo no el coneixia. Els vaig dir, espero que vos agradi, i no els va acabar de convèncer.
Però a Magaluf mateix?
No,
van a menjar...
de fora de Magaluf. Mm. I, de fet, separeu el comillista, m'ha fet una broma aquell de matines bufet, m'ha dit, si vols pedaços bruts per 10 euros te'ls adon, i jo vaig posar una crònica i vaig posar... Més tard li insistiré, li regatejaré perquè el veig amb ganes de criticar-lo. Jo passava una penada que no els hi caigués bé. M'han dit, mos hauria sabut greu que no traguessis pedaços bruts nostres a les teves cròniques, perquè estava molt a favor de sa bulla.
Si voleu llegir les cròniques de Cati Mollà, estan penjades...
A sa pàgina d'Esflem.
A sa pàgina Flem.
Que esperen que Esflem faci com un díptic o un llibret per repartir l'any que ve.
Jo espero que facin un repàs històric de tot allò que no ha quedat... de que no ha quedat constàncies les cròniques, perquè anava a dir, per exemple, ells dos me varen contar coses que jo no he publicat encara.
Ui,
per tant, Miquel, ja ho saps.
Les altres cròniques.
Exacte, la contracrònica.
Se pot publicar...
Algunes coses no ho sé, no sé si en nom i llinatges.
Després de les cròniques de Nàrnia, hi ha les teves.
Les contacròniques de Mollà, sí.
No ho dic perquè en Bob Pop, quan vam parlar amb ell divendres, va dir que només hi havia una persona en tot el festival que li caia malament. Jo confiava, he estat seguint totes les seves cròniques, esperant
que posés el nom.
Si tu te va contar... Jo tinc una teoria de que aquesta persona feia presentació diumenge, però és una teoria meva.
És que... Jo també te donaria la raó perquè per una qüestió d'encaix sí que me vaig fixar amb qui saludava i qui no. He de dir amb Bob Pop que va anar a tot, O sigui, veure-lo assistint a totes les conferències, a totes les xerrades. En el vostre programa va arribar més pres,
sí,
abans que... com, que
sí.
Vull dir,
va estar en nosaltres.
I va estar escoltant-vos. Va veure l'assaig general de l'obra d'en Antoni Vicenç, sí. I va quedar allà perquè hi va descobrir en Antoni Vicenç en aquella obra i se'n van a comprar els llibres i ja n'havia llegit dos l'endemà. O sigui, en Bob Pop... si qualcú ha de ser cronista de l'any que ve, que no sigui jo, Miquel, ha de ser en Bob Pop. És l'únic que n'escriu, se diré aquest lloc.
I sobretot a mi m'agrada molt aquesta cara bé que passa a festivals com es Flem. Es pot veure el seu home, la relació que tenien. Ho vaig trobar preciós. Sí, clar, això no se veu. No. Clar, en Bob Pop, evidentment, van quedar de roses, té esclerosi, necessita ajuda, però tenia allà el seu home amb una dedicació i, sobretot, amb una tendresa que a veure allò pens que també s'ha de mostrar perquè també et senyal de que hi ha històries que encara que hi hagi una malaltia, la felicitat o trossos de felicitat o moment de felicitat també són possibles.
I t'anava a dir sobre aquesta persona que no li caia bé en el còctel, sí que pensant en això que m'havies dit tu mai fixar, i en Bob Pop, en tothom que va ser en el còctel se va saludar cordialment. La persona que presentava diumenge a migdia que tu tens la teoria que és qui no li cau bé, no era en el còctel.
A mi me va despistar perquè crec que mos va donar una pista falsa en Bob Pop. Va dir, ja està aquí. I jo crec que no hi era, però no volia fer-ho tan...
Jo no puc
tan,
ni confirmar ni
desmentir.
Pot ser Miquel Ferrer, sí.
Us han de mirar les entrades i sortides.
Revisar.
I clar... Antoni Vicenç, perdoneu, també ha estat tots els dies en el festival? No.
No, realment no, ella va venir diumenge, el que va viure un diumenge molt intens, perquè sí que va començar, la vàrem pujar de sorpresa a l'habitació que havia intervengut un Albert Pinyon, hi havia una paret on li feia un petit homenatge a Lovely, on posava Antoni Vicenç, li vàrem ensenyar de sorpresa, li va fer molta il·lusió i li va emocionar molt, i tampoc no coneixien Albert Pinyon personalment, i després el va poder conèixer mentre dinaven d'uns noodles, coses que només poden passar a Magaluf. Després també va tenir la sort de coincidir amb en Bob Pop, i també li vàrem explicar com Bob Pop havia quedat fascinat per la seva obra i també se varen poder conèixer i també va ser un dels moments emocionants d'en Antònia. I després en Antònia va viure de primera fila l'espectacle que va preparar Nenes de Noguera, en Carme Serna i companyia, que també la va deixar molt, molt emocionada. Així que per ella va ser només un dematí, però molt intens.
Sí, a més que ara ella ja no li agrada tampoc anar a dormir fora, li agrada estar a casa seva.
Sí, no, a més ella tenia clar que a les 3 i mitja sortia el transfer cap a Palma i tot i que li varen dir si volia allargar, no.
És que el transfer s'ha de respectar, que llavors mai saps què pot passar. Ja estàveu pensant en l'edició de 2026?
No, realment no.
Encara no?
Encara no.
I l'assignatura pendent del Flem, Miquel Ferrer, perquè ja duts 5 anys, si una cosa te caracteritzes que t'agrada molt innovar i que ets culturalment ambiciós, quin nom ara per ara s'ha resistit però que en el Flem 6 segurament compareixerà?
No puc dir noms, però sí que avui hem rebut un mail d'una persona de comunicació d'una editorial que ha volgut que cada setmana en el Flem.
Mira, de veres, què vols dir? En el Flem, un misteri. Entre que no poden parlar de qui ha demanat estres i que no poden parlar de qui vendrà l'any que ve, escoltau. Arriba un punt que això no pot ser.
Jo vaig estar...
Però bé, no, un mail. Bé,
un mail no, que deia que hi havia dues persones que estaven molt interessades, que havien dit l'any que ve, que moltes vegades mai saps si és compromís o és interès, i que segons aquest mail pareixia que sí que era interès. Així que...
Alguna d'aquestes dues persones ha guanyat un Premi Nobel?
No.
Espera'm a dijous, que sabrem els d'enguany.
Planeta? Princesa d'Astúries? Això,
planeta...
és com un salvament.
Podria ser,
és a dir, és d'aquestes
contrades. Sí, Planeta, vull dir, n'hi ha molts.
És espanyol?
Sí, ja. Està bé, vull dir que d'aquí que se'n pugui fer...
És a dir, ja el planeta ja el consideran petató. Saps què t'ho vull dir? Ara,
si
un
no tens el Nobel,
no m'ho serveix.
No.
Per cert, l'experiència Flem no només l'ha viscut la cronista, no només l'ha viscut el director, també hi ha molta de gent que en aquest sentit ha anat. Enguany ho dèiem, prop de 12.000 persones han anat en el Flem. Però com es viu aquest festival com a espectador? Li han demanat a dues sexòlogues, Nana Lombardia i na Susana Iborra, que dius, triar per triar, millor que mos ho continuï sexòloga.
Sempre.
Va així. A part perquè ens conec i ens estim i
que
millor que elles per contar-nos, perquè varen coincidir en el Flem, i avui ja et he enviat un missatget, que varen anar a veure i escoltar la xerrada de Nasiri Husvet, varen quedar encantades i ens han explicat tot això, escoltau.
Me gustó que había muchísimas actividades, autores muy interesantes. Me gustó también que había opciones para gente que quiere una literatura más sesuda, más profunda, y también para gente que, bueno, pues que lee un poco más por entretenimiento, por ocio, a lo mejor desde una forma, ¿no?, un poco más, no sé si superficial, ¿no?, pero que le gusta leer igualmente. y está bien, ¿no?, que ofrezca opciones para todo tipo de lectores.
Disfruto muchísimo de las charlas, pero sobre todo del ambiente, de lo especial que es encontrarte de repente a Bob Pop en el Taco Bell tomando algo mientras se pasea Siri Husbet por la terraza, mientras te estás tomando un refresco, un lo que sea, caminando por allí.
Clar, un refresco, el que sea, Bob Pop fent un taco, una Siri Husbet fent, qui sap, si un donut o un pastisset, allò que sigui. Això forma part de Sant Can, d'aquest festival.
Jo ho llegia una de les cròniques d'aquests dies que no he escrit jo, perquè he llegit ses de la competència, i qualcú deia allò complicat és avorrir-se en aquest festival. I de veres, vull dir, la meva sensació després d'aquests 4 dies d'estar allà i de viure-ho intensament, perquè evidentment jo ho havia d'explicar, però també volia viure l'experiència, és que és impossible que tinguis, o sigui, tot el temps hi ha qualque cosa que pots fer, qualcú amb qui pots xerrar, qualcú qui pots anar a escoltar. Mm-hmm. Segur que t'enduràs una lectura Narrable Wind, que jo no l'he llegida, i després d'escoltar-la una estona seràs llibre que firaré aquesta setmana, segurament. És molt difícil que surtis d'allà sense 3.000 milions d'idees diferents dins el cap, moltes d'elles també passades pel filtre aquest de Taco Bell, de l'ambient, de saber que ets un festival on sí, hi ha converses feixugues.
No s'ha de menys tenir un taco. No, de vegades no. Un taco te pot salvar la vida.
Sense cap dubte, o una hamburguesa.
Col·legi Cortázar. És a dir, les dues coses alimenten l'esperit.
Efectivament. I també és part de la gràcia, no? Que de sobte hi ha fans de Megan Maxwell, per cert, entre la cua gent que se pensava que anava a veure Megan Markle, o fans de Joana Marcús, i alhora de sobte descobreixen, no? Van intercanviant opinions i descobreixen autors que no havien sentit a xerrar mai i que fan connexions, perquè també és part de la gràcia.
A vegades suposo que en Miquel, com a llibreter, també ho té clar, que tenim tendència a menys tenir aquesta literatura més popular, però per poder arribar a Shakespeare, qualcú primer ha hagut de començar per en Joana Marcús, que també fa molt bona feina, aquesta nina, engrescant a tota una generació de joves que entren en el món de la lectura i, si t'agrada llegir, és fàcil pegar un vot d'un costat a un altre.
Sí, és que jo crec que l'important és l'actitud i obrir-ho a tothom i a tot tipus de públic, no? I crec que és part de la gràcia del festival és que les senyores majors estiguin contentes, les nines que venien a veure en Joana Marcús estiguin contentes, els seguidors d'en Meghan Markle o de Helen Fielding estiguin contentes
i de la Siri Kulbeck o de Javier Cercas. Són públics molt diversos i molt diferents.
Per això de lo que més contents estem és que tothom se'n vagi d'allà amb un somriure, perquè potser seria fàcil que els joves estiguin contents perquè és més hipster, però els majors no, perquè per altres circumstàncies, però realment la gran majoria se'n va d'allà ben contenta.
Qui també va ser el flamen de Cristina Ordines, una dona que no s'ha perdut cap de les 5 edicions. I la tenim al telèfon. Com estàs, Cristina?
Hola, què tal? Benvinguda. Bones tardes. Home, un poc nerviosa, mai he servit a xerrar per la ràdio, una cosa més que m'adona flem.
Imagina't, no has fallat, eh? Mira, Miquel, ja te coneix, clar.
Clar que sí.
Hola.
No has fallat cap any, eh, Cristina?
No he fallat cap any. Des del primer dia que m'ho van dir, vaig començar, que el primer va ser la terrassa de dalt, o sigui, encara com una màgia, no?, veient la mà i amb una piscina. Des d'allà ja me vaig enamorar i, per supost, no n'he deixat cap.
Uh-huh. I què t'ha agradat més enguany, de l'edició d'enguany? Quines, pots dir, tranquil·lament, que és allò que més t'ha agradat.
Vale, saps què passa? Que a mi m'agrada tot. Vull dir, flem no és anar a una entrevista més o veure una entrevista o un escriptor o un artista. És simplement que aquest festival harmonitza l'escriptura, la música, l'humor, tot de màxima qualitat, amb una organització excel·lent i a més, aquesta organització i tot aquest equip te transporta una experiència acolladora i enriquidora que te fa sentir en família. Flem és una gran família i t'acull. Aleshores, el que m'agrada més és tot, evidentment, de cada vegada conec més escriptors, inclús músiques noves, DJs o DJs, que no sé com se diu, que les meves filles de més coneixen, que jo tinc 30 anys més que elles. Vull dir, doncs ara ja me'ls he cercats per cercar quina música per poder escoltar de tant en quant. Vull dir, a més, és un puesto que a part de la literatura i de l'art te poden llegir el futur. Una medio de Puerto Rico, no és que sigui d'aquí el cap del cantó, no?
Te pots, és que, te Cristina, pots posar... tu saps que si vols una bona sí. Medium, O és de Puerto Rico.
No, deixa't anar.
Clar, ja ho deia aquell programa d'en Quim Monzo, un senyor, un mico i un senyor de Puerto Rico. Per tant, sí, en Esflem hi ha una mèdium. Per cert, ara es pot anar a la presentació d'en Pedro Mairal?
Bueno, sí. M'ha encantat. A més, aquest any, Rafa Corner, a damunt, mos ha fet a tots els del Club de Lectura el regal de fer clubs de lectura en estiu, que els altres anys no en havien fet. Aleshores, quan vam arribar en Esflem, ja havíem llegit un Pedro Mairal i ja l'havien debatut en el seu llibre, La Uruguaya. Per tant, estàvem més que preparats i l'esperàvem amb il·lusió.
Clar,
i damunt ara hem vist... I va aparèixer encantador.
I Cristina, la presentadora de Mairal.
Cristina, som aquí, per si de cas, d'acord?
Ho sé, d'acord. De totes maneres...
No vull que ho passem malament cap de les dues, Cristina, si pot ser.
Quan t'has avançat a la possible crítica que jo sabia que no seria negativa. Però bé, no, m'han dit que la Cati Molla... Només volia que m'ho confirmassis, Cristina. M'han dit que la Cati Molla va triomfar i que et cerca va fer una de les xerrades més interessants de l'edició d'enguany amb en Mairal.
Mira, la Cati Molla... És que jo m'identifico amb ell amb una cosa. És un entusiasta de les coses que li agraden. I clar, ella, vamos, te transmet aquest entusiasme i el tot com s'ho ha preparat. I aleshores, la Cati Molla, no perquè m'escolti, va estar autènticament excel·lent.
Cristina, t'ho agraem molt.
De fet...
És un dels meus escriptors preferits, no, per tant, era fàcil.
No, anava a dir que, de fet, tu que preguntaves els entusiastes. Entusiasta, ho has estat sempre, Molla.
No, sí, però jo quan en Miquel m'ha dit «De un Pedro en Esflem», jo vaig dir «Almodóvar», i m'ha dit, no, li vaig dir «Mairal», gairebé més il·lusionada, i m'ha dit «Sí». Clar, jo vaig pegar bot d'alegria quan vaig saber que venia en Pedro Mairal, perquè, de veres, si no heu llegit mai un llibre de Pedro Mairal, qualsevol que trobeu, llegiu-lo, perquè la Uruguaya, que és el que han llegit en el Club de Lectura i el va fer famós, és extraordinari, però tots ho són. I ja vaig passar molt de gust i estic molt agraïda que hagin duit en Pedro Mairal a Mallorca i que m'hagin donat l'oportunitat de conversar amb ell i descobrir que, a part, és una persona ultra generosa i ultra intel·ligent i ultra fantàstica en tots els sentits.
I, Cristina, tu quan vas veure el cartell, qui vas dir que no m'ho perdria per res del món?
Clar, el primer que vaig veure va ser en Javier Cercas, que vaig dir, hombre, un senyor que llegeix, que no és periòdic i això, però després, com que ja en coneixen molts a través del club, pues bueno, en Blanca la Casa, en Pedro Mairal, na Dolores Reyes, que era el primer llibre, que és una senyora també... És que hi cap tot, hi cap aquesta senyora, que és una escriptura de denúncia i que te poses pel de punta quan ella xerra, a cap a un Alexander... com se n'am?
Escrivà,
Alexandre Escrivà. Sí. Alexandre Escrivà. Pues, que és un jovenet que ha escrit un llibre per ser molt interessant i vull dir, hi cap tot i tu mateixa pues, t'adaptes i tot això enriqueix aquesta varietat.
I tant. I de Cristina, l'any que ve hi tornes, eh? Ja m'ho faràs a crònica,
vamos,
tu també.
Ja m'he apuntat a la llista d'espera.
Gràcies, una ferrada.
Puc dir una darrera cosa?
Sí, clara.
Puc dir una darrera cosa? Sí. Vull dir que l'equip de Flem és una passada i que gràcies, equip, per donar-nos tant.
Que bé. Això és el que
no, sí.
Això és preciós.
És... Sí, però realment és això, és aquest entusiasme que veure que na Cristina deia que comparteixen na Cristina i na Cati i moltíssima de la gent que ve Flem i realment és això, aquesta benzina que mos dona ganes de, quan xerràvem amb en Xisco abans, d'avançar i de pensar noms nous per l'any que ve i de veure com els sorprenem, no?
Exacte. Gràcies, Cristina, una ferrada.
A vosaltres, gràcies. Un
beso
a tots.
Adéu. Ara vull trobar que no vull tenir Balears encedada, incerta. El programa de Catalunya Ràdio d'en Quim Monzo se deia Un lloro, un moro, un mico i un senyor de Puerto Rico. Era un títol llarg.
Mira, no. Javier Cercas va ser el que va tenir més ganes d'anar-lo a veure... o és el primer que es va omplir o no, tots més o manco
tots però... més o manco, és a dir, el primer que abans s'ha omplit crec que va ser en Bob Pop, però després en Javier Cercas i en Siri Husbet també, així que jo et diria que aquests tres són les persones que han tingut més gent, després en Helen Fielding, Megan Maxwell, també van tenir moltíssima gent i sobretot que això la crònica de Nakati no sortia, però en Javier Cercas sí que va fer un super esforç en venir perquè realment va arribar en el festival 10 minuts abans, literals d'intervenir. Va fer l'entrevista en Andreu Manresa, va firmar llibres durant una hora i mitja, va atendre en els mitjans, va dinar res en mitja hora, va comprar un gelat i se va ficar dins el transfer per tornar.
I se'n va tornar a partir, vaja.
Vull dir que va ser una visita express, però sí, que també s'ha d'agrair.
I que moltes persones esperaven...
I és el que demostra que qui pot, qui vol, pot.
Sí, exacte. I així ha estat, així que enhorabona. Només vos poden dir això, perquè aquesta organització que duu una feinada, ho sabem, que implica molta gent, però que la gent està entusiasmada com la Cristina, i que això de fer un club de lectura dels autors que vendran en el Flem també m'apareix fantàstic, perquè ajuda a apropar-los i ja les coneixen.
Sí, ja hi van, perquè crec que com a bon festival ja has d'anar a descobrir autors també, però si ja has fet un poquet de feina abans, n'has pogut llegir alguns i ja coneixes la seva obra, també s'entrevista o en aquest moment se conversa la veus d'una altra manera, no?
Jo només vos vull dir que l'any que ve no vos perdeu Esquadernit. El dissabte
ai,
vespre...
Ai, això ja hi vaig anar un any.
No vos podeu perdre Esquadernit. Sí, Miquel feia un any que me deia, has de venir, i de fet dissabte me deia, no t'ho perdis. A més, que en Xisco Nadal guanyaria i se picaria. Sí. Se picaria, ens es preguntes, perquè se Miquel López Iturriaga se va picar. Clar, hi havia crits, hi havia tocs.
I el que sí que poden dir dolent de Miquel López Iturriaga, que en Xisco Nadal li agradarà, és que realment Esquadernit va deriva amb un comiat de solter, amb un karaoke... i ell va decidir no entrar perquè era too much entrar en aquell karaoke.
Clar,
i...
que jo no puc dir que ell fes bomba de fum perquè jo també la vaig fer, per tant, no encetarem aquest meló. Sí, ell va fer una bomba de fum, també tenia xerrada l'endemà.
Explica'm que...
una espècie sí. de trivial que se fa a partir d'Esquadernos de Vacaciones de Blacky Books, aquests no sé quant de volums duen, els dos que el fan en Daniel López Valle i en Cristóbal Fortúnez, crec que són els noms, sí. venen i en directe, amb equips, crec que eren 14 equips en total, havies d'anar contestant les preguntes. Preguntes del tipus, quina pel·lícula va estrenar a la Xina amb el títol Manifestació General al fons de la mà. Obama, sabeu dir quina pel·lícula era?
No.
Manifestació General... Mobilització General al fons de la mà, buscant Nemo, cercant en Nemo.
Imagina't.
Se va estrenar així. Idò, eren preguntes així, tenies 20 segons per contestar. El nom real d'en Bad Bunny, que aquesta la sabia tothom, menys jo.
Sí?
És a dir, tothom la sabia,
Benito.
Jo. Benito.
Benito Antonio.
Jo no me la sabia. El meu grup, per sort, hi havia en Sebastià Portell. Sempre, i sí que se la sabien.
Jo, sang que hi vaig anar, també vaig anar al equip de Sebastià Portell. Sempre...
No ho recoman, no guanya.
No.
Gairebé. Ho recoman perquè t'ho passes pipa. Jo crec que són els que millor s'ho passen.
A les 17:35 s'ha mal parlat del president de la ELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, a la Ràdio Pública de les Illes. Molt bé.
Va ser el millor equip, vàrem encatxalar la classificació durant uns 30 segons, però no vàrem guanyar. I en Sebastià no ha guanyat mai, jo no pensava que havia guanyat. Ho compensa tot. Si podeu anar amb en Sebastià, vos ho passareu molt bé. Però no guanyareu. Si el comedista anava amb ell, perquè a més eren una vintena, se van posar de nom, se volien posar pasta de boniato, se'ls hi va rastaclat i se van acabar dient pasta de bobiat, que era una cosa molt estranya, un nom molt estrany, però van acabar guanyant ells.
I va ser el Flem, que ens ha deixat totes aquestes anècdotes i que avui hem pogut explicar en directe aquí a Beta Ràdio. Miquel Ferrer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos.
I Cati Moyà, enhorabona per aquesta cronista. Llegiu les cròniques, que val molt la pena.
I si no, l'any que ve n'hi haurà més, també. Si no,
després
per jo,
de les cròniques de Nàrnia, les cròniques de Cati.
Exacte.
Seria el títol recomanat.
Gran títol, gràcies.
Gràcies, moltes de veritat. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, en Miquel. Com estàs preparat?
Bueno, sí, un poc.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia, crec.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Esternocleto mastoideu. La típica.
I la més curta?
Au.
Quina paraula te costa pronunciar?
No sé quina, però vam a moltes.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Au, venga, anem, torna a fua, força.
Exacte. I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Idò no ho sé, però la pintura podria ser idò, o pues, també, que no està ben dita, perquè és un castellanisme, però bueno.
I quina paraula fas servir per saludar?
Web, hola, bones.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Estimada.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
L'amor.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
N'hi ha moltíssimes. Morgona.
I quin és el teu moment tento, el teu moment de relax del dia?
Quan surt el sol o se pon.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé? Si n'haguessis de dir una.
Pues qualsevol de tot el meu penya.
Digue-li, digue-li, digue-li que si no ve prest ja me'n moriré. Digue-li, digue-li, digue-li que fer la mort sense ella ja no en sé. I teiteré, 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 digue-li, digue-li, digue-li. Digue-li que
anant sols no bec ni lluc ni fum perquè vull que estiguin jo a casa perquè estic enamorat que si no jo faré un desverat. Digue-li, digue-li, digue-li que si no ve prest jo me moriré.
Vetres Ràdio és cultura. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que trob que està en desús és nyarro, que és una cosa que està mal feta, que no ha sortit bé.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Has arribat el moment de parlar de criança amb les nostres estimades Marines. Com estàu? Benvingudes, ben tornades.
Moltes gràcies.
Bé? Cansades?
Jo ja tindria vacances una altra vegada. Estic comptant dos dies.
I queden a lluny, perquè enguany tots els ponts caben en dissabte.
Enguany cau fatal. L'any passat va ser fantàstic, però enguany tot està fatal,
que,
molt malament.
És a dir, que els professors només... Però no teniu els dies aquests unificats?
Només n'hi ha un. Clar, i després tu pots triar un dia de lliure elecció, però tu jugues per fer pont. Però clar, si tot cau en cap de setmana, però, és que ho vam fer
quan,
a costa.
Quan altres eren petites, els ponts que... O sigui, els festius que caien en diumenge, passaven.
Sí, se passaven a dilluns.
I no per, sé, no per què no sé se s'ha de
no, s'ha perdut aquest costum.
És qualque vegada que se fa.
Me troben que les mestres, com sempre, tenim massa vacances i qualque manera s'ha volgut penjar, no?
Però no té res a veure en les mestres, estimada, la població general. També hi ha un dia d'aquests
dies...
Ah,
no
dies,
sé, no sé. Jo més enllà, de l'escola ja no sé si hi ha món.
Hi havia una explicació de fàbriques i costos, hi ha alguna cosa així, crec.
Avui, Marines, estimades, un tema que són les notes que els mestres i professors deixen en els pares i mares.
La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala. T'ho posaré fàcil. Si que demà no estarem vius, no estarem vius.
I doncs sí, ja encetàvem aquest tema la setmana passada, però avui hi tornem.
Clar, perquè quan tu tenies uns quaderns, unes fitxetes, era com a fàcil des de casa seguir el que s'estava fent a escola. Mm-hmm. Però la setmana passada explicaven que hi ha maneres diferents de treballar a les aules de quan nosaltres érem petites i petits, i de vegades se demana la col·laboració familiar. I arriben aquestes temudes notes. Mm-hmm. Què els hi passen aquestes notes?
Com són aquestes notes? Ho escriviu un paperet i ho poseu dins el quadern?
Hi ha moltes maneres. Cada escola és un món i hi ha moltes maneres de comunicar-se amb les famílies. Hi ha el famós gestip, però necessites estar donat d'alta en el gestip. No tothom hi està.
I no tots els pares el miren.
I no tots els pares el miren, no tothom sap com funciona. Després hi ha el Classroom, Class 2, totes aquestes històries. Hi ha persones que funcionen també per grup de WhatsApp, per correus. I després hi ha la tradicional i sempre fidel nota en el quadern dels infants.
M'ha permetut un parèntesi.
I dos, i tres.
Des de quan els mestres i professors passen WhatsApp, números personals, a pares o alumnes? Ho dic perquè jo estic a estorar, perquè tinc amigues, mestres i professores, i una professora em va dir, no, és que jo tinc un grup de WhatsApp amb els meus alumnes, i però això què és?
Clar, aquí depèn del nivell d'intensitat que tu vulguis a la teva vida, no? I del nivell de tranquil·litat que vulguis. Jo som una gran defensora d'utilitzar els canals oficials, sobretot perquè el que queda escrit a un canal oficial està allà per sempre de sempre, i si ho hem de repassar i ho hem de retornar a mirar, està molt bé. A més, jo també trob que el grup de WhatsApp a vegades los carga el diablo, diguéssim. Hi ha molta gent junta opinant a un grup. A vegades això és com a caliu perquè hi hagi conflictes. Això va a cadascuna. Hi ha escoles que el que funciona és que hi ha un grup de WhatsApp i hi ha una mamà que té el WhatsApp de sa mestra, i aquesta mamà fa d'enllaç entre sa mestra i el grup. Per tant, les mestres envien correus o notetes o fotos o el que sigui en aquesta única mamà, que se compromet quasi per escrit a no passar el teu correu o el teu WhatsApp a ningú més, i aquesta mamà després ho envia en la resta del grup. Si tu ets una profe i que li agraden les emocions intenses i vols donar el teu grup de WhatsApp, vols fer un grup de WhatsApp i tot el dia connectat, tu, benvingut sigui. Jo no som partidari de fer-ho. Som partidari d'una miqueta més d'aire, no? Un poc més d'espai.
Jo ara vull fer dues puntualitzacions. La Marina xerra de mamàs perquè, per un curiós fenomen còsmic, sempre són mares.
Sí.
Però encoratjam els pares a que també hi siguin en aquests grups. Encara tant, que sigui obligats.
Per tant, si un pare t'envies un WhatsApp a les 10 de la nit demanant-te demà es dinar de dutxàndal, a tu te faria més gràcia que si ho fan a mamà.
És a dir, jo no he estat mai un grup de WhatsApp de famílies.
Jo tampoc.
Fora de... És que m'atpertoquen com a mare. Jo, el que en la segona part que anava a dir és que hi ha moltes escoles que tenen com a línia de centre que el professorat no està a dins els grups de WhatsApp.
Exacte.
Sí que pot haver-hi, de vegades, canals de difusió via Telegram o via WhatsApp, però és que no s'està compartint el telèfon personal. O bé perquè se tenen dispositius genèrics de centre, o bé perquè des del Telegram és anònim, diguéssim.
Però és necessari fer el grup de WhatsApp? Bé, això és un altre tema que podem parlar un dia.
Ja no hi havia respirat les dues.
Sí, no, és que com que avui parlant d'aquesta comunicació entre alumnes i escola, a mi me va quedar regirat.
Clar, també hem de pensar que això són els canals oficials per quan s'han d'enviar informacions, notes, històries.
Clar, el teu fill avui no ha fet els deures. Això ho posau o no?
Com que nosaltres no fem deures, gràcies a Déu, però això no ens hem de preocupar.
Però això seria com una comunicació més informal. Si tenen agenda, a no millor tiraries més d'agenda.
Exacte.
Però què posau en aquestes notes? No s'ha portat bé avui.
És que, clar, és que aquí hi ha un tema...
No,
hi ha un tema aquí que és una cosa que, en teoria, les mestres no haurien de fer, però que feien totes, que és, antes i després de que hagi les classes, centrada, hi ha molta conversa. I, sobretot, a vegades, quan una vegada s'ha acabat l'escola o la classe, les dues, que tu, en teoria, tens altres coses a fer, moltes vegades s'estrevé que tu quedes a xerrar amb les famílies. Perquè, normalment, aquests petits moments... són moments que tu aprofites per fer el retorn del dia amb alguns infants en concret, i són aquests moments allà on se comparteixen coses més íntimes o més personals.
Clar, que va més parlar-les
cara a cara. Sí. També, aquí, un altre punt, animant sempre a, si s'han de tenir segons quines converses, per favor, demanau una cita, perquè ser mestres un pic a la setmana, tenim un dia de dues a tres guardat per fer entrevistes amb famílies. Si hi ha qualsevol tema, nosaltres animam sempre a que aquestes converses més íntimes s'atenguin.
Clar, sobretot si són casos que té dislèxia, o té un puntet d'autisme, o té, no ho sé...
O pega,
exacte.
Exacte.
Coses més delicades,
animant sempre a que se faci en aquest context, que a més és un context com molt controlat, en què tu t'has preparat l'entrevista, has tingut temps, tens un temps gran per poder estar tranquil·la, i a més també hi ha unes coses que se diuen actes, que no sé si ho sabeu, perquè els mestres ho han d'enregistrar tot, i quan se fan entrevistes de queixes oficials, se fa un acte, llavors les dues parts acorden el que s'ha xerrat, acorden el que està passat per escrit, i aquesta acta ja queda enregistrada sempre, que de fet n'hi ha algunes que s'han de pujar també en el gestip, per passar més en banda en la resta dels cursos. Depèn de la conversa que hagi estat. Això són les converses oficials. Després mos passa que tots tenim els temps que tenim, som com som, i hi ha moltes converses de passadís que mos lleven després temps en altres, però que se tenen. Però l'ideal seria mantenir els canals oficials sempre que se pugui, I després, si necessitem alguna aclaració o xerrar d'un tema que sabem que durarà coa, i demanar una hora a la tutora que té aquest dia especial només per això i fer reunions.
Mm-hmm. Un dia especial que per norma general serà de 2 a 3, però que hi haurà escoles en les que serà 8 a 9, o, vull dir, informeu-vos a l'hora de demanar.
Sí. Exacte.
I que se poden adaptar... un poc dels horaris de pares clars, que coincidi és complicat.
Extraoficialment. Oficialment, no, entre cometes, no s'adapta. Extraoficialment, ser mestres, com no, mos adaptam. Si és una família que per tema de laboral o és un tema molt delicat, no, intentam adaptar-ho. Però bueno, nosaltres seguim aconsellant que mos senyíem en les hores escrites, més que res perquè és més bo de controlar quan està una cosa oficial i unes hores puntuades, que no que si quedes fora o si quedes sense hora de tancar, diguéssim, no?
Uh-huh. I en aquestes notes que veu que deixàveu...
Tornem a les notes. Aquestes notes serien per demanar informació.
Exacte. Per exemple?
Estem treballant mantecados, que dèiem la setmana passada, i mos agradaria tenir informació de mantecados. Aquestes notes, en funció de l'edat dels infants, hi participen més o manco ja a la seva elaboració. Moltes vegades ja són els propis infants que els escriuen, o entre tota la classe pensam què és el que volen demanar i com ho farem, i ho escrivim a la pissarra, un temps quan podríem emplear pantalles, o no millor la pantalla digital, i s'enduen aquesta nota a casa. Això a la classe ja s'ha treballat, perquè d'aquesta manera, quan arribin a casa, siguin capaços d'explicar què vol dir aquella nota. Mm-hmm. Per tant, per donar aquest protagonisme, allò que nosaltres recomanaríem a les famílies és, primer de tot, intentau que siguis infant, que vos expliqui per què. Per què ha duit aquesta nota, per què necessita, que és el que demana, no? I si no és capaç, perquè necessita una estiradeta, vos llegiu la nota, lògicament, i aneu intentant demanar. Ah, aquí posa que voleu saber coses del mantecado. Com així? I quines coses voleu saber? Mm-hmm. I a partir d'aquí anàs tirant una mica.
Tot i que... a vegades aquestes notes no arriben mai en els pares i mares.
És que hi ha un camí tan llarg, des de la motxilla fins a casa, i si hi ha menjador per mig ja ni t'ho dic. Normal, també hi ha una cosa que és fer una miqueta de trampa, que és, tu fas aquestes notes, fas tota aquesta feina amb els infants, a sermones en els infants de que quan arriben a casa han d'explicar tot això, però tu pots haver fet una feina prèvia i ja va informat en els pares. Escoltau, que arribarà aquesta nota, xerra d'això, és per això, està dins motxilla, revisau-ho. En el final d'aquestes notes, clar, és que seria molt més fàcil si nosaltres directament les enviàssim a la família, sense infant de per mig, i enviar-nos informació i ja està. Però què passa amb aquestes notes? Que formen part del procés. I és una excusa perquè els infants s'impliquin, mm-hmm, i per estimular-los i perquè ells s'encorollin amb llegir, amb escriure i amb aquest projecte.
I que també tenia una comunicació escola-família, família-escola, i que ells siguin els intermediaris.
Exacte, i que ells siguin els intermediaris.
Se sentin partíceps de la comunicació.
Clar, i aquí el que ha dit la Marina, que si tu ets una família, ja tens aquesta informació, estira'l, vull dir, intenta que t'ho digui ell, intenta que t'ho expliqui, i estira vorament que t'ho expliqui ell, per molt que tu ja ho sàpigues, intenta que estirar i que ell t'ho expliqui.
Però sempre són notes en clau positiva.
Normalment són notes que demanen alguna cosa en concret.
No ho dic perquè no és com a la meva època, que quan t'enviaven una nota era avui esteu fiat en gutrull, serem així de...
políticament correcte.
De no específics, i havies de deixar nota firmada perquè que a teva ja investigassin com ha estat aquest trull o què ha passat. Això ara no. És a dir, sempre és com un reforçament positiu aquesta nota.
Jo clar, diria que infantil seria molt estrany que te trobassis aquesta situació. Cursos més elevats? Podria passar a pintura, però a infantil me pareixeria
a infantil
estrany.
Normalment també hi ha una cosa, a infantil el que passa des primer moment del dia fins al que passa en el final, hi ha coses que els infants ja les han oblidades quan arriben les dues. Jo recomano que si és un tema que ha estat puntual i s'ha solucionat, no fa, per això no fa falta involucrar les famílies. Si és un tema que és greu i que és recurrent, aquí sí que s'ha d'informar, o quan el venen a cercar, escolta, ha passat això. Per exemple, quan hi ha hagut un infant en el pati que s'hagi pogut barallar, i també hem de normalitzar les barallades. Jo era la primera que quan era petita me barallava. Jo jugava a Power Rangers i me pegava amb unes pallisses impressionants. Però si hi ha aquí hagut l'infant, o hi ha hagut una baralla, o hi ha hagut el que sigui, i la família quan ho ve a cercar, aquí sí que s'informa. Però notes...
Però és que a vegades van els padrins a cercar-los.
Bueno, per això diuen família.
D'acord.
Família en general.
Mm-hmm. Perquè també se pot...
O persona encarregada de venir.
O persona encarregada de venir.
No, què deus? La família extensa i la família nuclear.
Exactament.
Exacte. Però podem dir família en general i si ningú som pugui.
No, no, però m'agrada lo tècniques que sou. Estem aquí per aprendre.
Ens hem hagut d'entrenar molt, llavors li hem de treure profit. Pensa nosaltres, totes aquestes hores de formació que hem fet i hem invertit...
Entre formació i oposicions...
Les hem d'explotar.
Qualque part ha de sortir, això.
Però sí, de totes maneres, com a criteri general, és el que diu una Marina. Els conflictes d'escola se resolen a escola. I si ja està tancat, ja està tancat.
No cal...
No.
Dona el primer volta.
No, si és un conflicte, el que hem dit antes, que és un conflicte que ha estat puntual i que no és tampoc molt greu, se resol a l'escola i ja està. Si és una cosa que ja és més grossa i que és recurrent, aquí vendria quan recuperarem és demanar una cita d'una entrevista en sa mestra. O ses mestres demanar una entrevista en ses famílies, que això també ho poden fer quan volen
xerrar d'un tema. Per
exemple,
jo, el que m'he fixat als meus nebots, quan duen notes, és el divendres tot duen un conte. I el llegeixen. I després s'ho intercanvien entre ells o duen un conte a escola. Però, clar, no tots els infants tenen contes a casa seva.
Clar, llavors aquí entra dins categories de peticions específiques. No? No han demanat informació, sinó han demanat un conte, han demanat una cartolina, una foto, una camiseta de color verd turquesa, perquè també de vegades aquí entonarem una mica el mea culpa. I ser mestres, nosaltres tenim un projecte de lo que sigui i tu fas una petició, però... És veritat que hi ha qualque moment, que qualque petició, a un moment d'anar a qualque escola, ha partit un pot de ser mans. Jo vos encoratjaria, el primer, que demaneu ajuda.
Jo, com a xafarder, ja que en el Flem no m'han contat el secret del Flem, poden contar el secret d'aquestes peticions? Quines són aquestes peticions que els mestres els hi fugen de ses mans?
Sobretot, jo crec que estan relacionades, sobretot, en Carnaval, que mos tornem loques, una mica.
De totes maneres, he de dir que a mi...
M'agrada molt aquesta primera persona.
Sí, sí, perquè...
De Marina 2.
Jo sí,
m'ho ha passat a totes. Espectacular.
Mos ha passat a totes, però crec que això, sí, els moments aquests de Carnaval, festival de final de curs, que demanen sobretot com a roba, que, però també és vera que a mi m'ha passat que he tingut queixes per... He demanat una camiseta blanca, que dius, a mi, ja hem intentat nosaltres posar-ho el més fàcil possible, una camiseta blanca, amb 3 setmanes d'antelació, en principi, però és una petició més o manco manejable. I després que nosaltres sempre encoratjam, si és una peça de roba, perquè jo t'he demanat una camiseta rosa i tu saps que la teva criatura, aquella camiseta rosa, no se la voldrà posar per mai més en sa vida, demana qualcú que li deixi. No importa que compreu el que vol demanar de vegades.
I no importa que tot sigui de marca.
O sense recórrer en el fast fashion, perquè això, que no, nosaltres no ho predicarem mai, però és que hi ha camisetes de nim de colors raríssims, ja te trobes per 3 euros, que també a vegades és un tema de voluntat o de tenir temps o d'haver vist se nota temps, perquè això també vos ho deveu topar. Que una cosa és que tu vegis se nota, que tu vulguis empoderar el nim... I una altra cosa és que, al final, tota aquesta feina, aquest esquema de la comunicació que predicava Martinet, no, de emissor, receptor, canal, renou, missatge, hi ha un punt d'aquests que pot ser fraqueja, no?
Hi ha motxilles infantils que són forats d'aquests de negres.
Sí, poden sembrar patates, les coses que hi ha allà.
Bueno, ja no només de les coses que hi ha, sinó de que tu poses allà una nota
i
2 mesos i mig més tard, aquella nota surt allà de dins.
Igualment, aquí també hem de dir que les mestres tenim plans per a aquells casos. Pot haver-hi 2 plans. Pla A. Nosaltres tenim un excedent de tot a l'escola, de roba i de tot, per aquests infants que no poden, no tenen, no volen, el que sigui, a l'escola ho pot provar, sobretot si hi ha famílies que tenen més dificultats econòmiques, a l'escola ho solen saber i solen tenir un racó guardat per a aquestes famílies en concret. Que la família no s'han recordat, és que m'ho he deixat, és que el que sigui, solen tenir nosaltres un poquet d'excedent. Això seria una banda. Després hi ha la filosofia de, si tot el dia posant parxes, arribarem, vull dir, el que ens passa a les escoles, que les mestres posen parxes tot el dia i arriba que ens encarreguem nosaltres de feines que haurien de ser de les famílies. Clar, aquí ja entra en que nosaltres mirem molt per l'infant i que ens sap greu deixar un infant sense una cosa. Clar. Però clar, i també s'ha d'estirar les famílies.
No sempre hi podeu arribar.
No sempre hi podem arribar, les mestres.
És el cas que deies dels comptes. És que a nostra no tenim cap compte. A mi, és difícil avui en dia que hi hagi absolutament 0 comptes a una casa. Si hi ha 0 comptes, que pot passar, hi ha biblioteques. Si hi ha 0 comptes i no has anat a la biblioteca per lo que sigui, perquè la biblioteca és gratuït i te posen totes les facilitats del món, hi ha la biblioteca escolar. I si la biblioteca escolar, per lo que sigui, està ocupada o no hi pots anar, a les aules, a sol, a veure-hi, no sé si és cas concret que tu et posaves, però a sol, a veure-hi, també comptes de lliure accés. I en el cas de casos, podries compartir amb un altre infant i posar dues criatures a mirar el mateix compte a la vegada. Solucions en trobaríem. Ara, igual que nosaltres els estem demanant una certa responsabilitat en els infants quan tenim aquestes iniciatives, de cara a les famílies també demanem aquesta col·laboració des de la major bona fe.
I doncs, Marines, gràcies per explicar-ho també. Un dia més, per cert, no sé si l'heu vist, recomano molt una sèrie que es diu Pubertat, de la Letícia Valera. L'heu vist?
És que jo intento mirar res que tingui a veure amb infants fora de la feina perquè m'ha posat nerviosa.
S'adolescents que tant n'han parlat a l'espanyola, bé, a la catalana, perquè són... una colla de castellers que ocorre aquest fet.
Mosqueda de Dobres.
Això apunta Mosqueda de Dobres, sí.
Sí, i és prou interessant perquè ja són ni més grans, no són infantons d'UE, sinó que són adolescents, però que a vegades les famílies més exemplars no sempre són les que tot va bé.
No hi ha ningú que sigui perfecte en aquesta vida.
Exacte.
Així és. Així
això que... dona per camiseta, també.
També. Ningú... Arriba, no me tenia un armari.
Això podríem posar-nos a totes les mestres, no? Són persones, també no són perfectes. I això, però per llandar-ho, clar que sí.
Marina Huguet, Marina Bernassa, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, que tornarem a nedar amb un altre tema.
Amen. Nedarem tots hivern.
Exacte.
Gràcies.
A vosaltres.
I també gràcies a tot l'equip, Toni Guiscafré, Miquel Junc, que Celestia Oliver, i no han tingut temps de fer el nostre guateque. Toni Cardell ha estat el control tècnic. Xisco Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
I nosaltres tornarem, efectivament, demà a una ferrada. Gràcies. El mapa dels meus astres. Mapa dels meus astres.